Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de Ràdio Valira, la cadena pirenaica. Passeu sense trucar, divendres, passat per aigua, com gairebé tots els dies del maig. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela. Sí, com els ous, passats per aigua. Me'ls feia la iaia. Ah, bueno. Vols un ou passat per aigua? Mm. I em feia un ou passat per
aigua. Fa d'anys que no n'he menjat.
Ui, ara no també. Doncs imagina't, imagina't jo.
Tindrem el cap de setmana passat per aigua?
Doncs... Ens ho hauria de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar?
No, home, no. D'un campanar, no.
Allò era una cançó de Joan Manel Serrat.
No.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar.
L'Adrià no està trist, eh?
No, home, ja m'ho imagino, però, escolta, a veure, segons diuen, el cap de setmana...
Espera't.
A veure, vale.
Bona tarda, Adrià.
Hola, bona tarda. Pel que fa al cap de setmana, s'espera molta més tranquil·litat. Dissabte serà un dia solar d'inici a fi, amb un cel ben ras. Diumenge, en canvi, si bé tindrem molt de sol, també tindrem els típics ruixats de tarda, curts i dispersos,
veus?
Tot plegat amb una temperatura que pujarà durant tot el cap de setmana.
Sí, si algú se'n va cap al sud d'Espanya, allà el tema...
Que agafi un ventilador.
Sí, va a Còrdoba, Sevilla, totes aquelles zones, i molt bona també temperatura i tal... al País Valencià, sobretot a la playa de la Malvarrossa.
Ses Illes.
Que sembla que no n'hi hagi cap altra.
Per Antena 3 no, eh?
Ai, senyor, amb la playa de la Malvarrossa.
Parlant d'Antena 3, ahir a El Hormiguero hi va haver el Felipe González, que cada vegada s'apropa més a la dreta, eh? Jo diria que ja està passant fins i tot de la dreta.
Sí. I em recorda molt el protagonista del Planeta de los Simios. Amb l'aspecte, vull dir, eh? Sí. Però no el Charlton Heston, eh? Sinó
a
la comunitat...
El simi.
És que em recorda molt.
Té 83 anys ja, eh?
No, és gran. Jo et dic una cosa.
Em sembla que repapieja ja, eh?
Pot repapiejar, ho he dit bé, sí, no? Però a mi em va agradar molt. Perquè hi ha una cosa que... m'agrada de Felipe González... i que no se li pot negar a Felipe González és que ha estat un dels millors polítics que ha tingut a l'estat espanyol. I que tant de bo hi haguessin molts Felipe González.
Home, no.
Sí, tampoc. Sí, jo et dic que sí, perquè amb la quantitat de trileros que tenim avui en dia a la política espanyola, doncs, home, es troben a faltar gent com Felipe González i com tants altres d'aquella època de la transició, i que gràcies a aquesta gent... ara, els que hi han, doncs poden fer...
Manden.
Sí, i poden fer autèntiques animalades.
Bé, com... amb tot plegat, després d'aquest discurs
felipista... No, és veritat, és que a vegades... És que, Candela, m'emprenya molt perquè a vegades escolto opinions d'aquests que en saben tant i que fan programes de ràdio i que són, en fi, el oráculo de Delfos, i estan qüestionant amb un tio que realment poc es pot qüestionar, saps?
Doncs res, va ser tot un èxit, va arribar a 2,5 milions gairebé, i segons en quins moments, més de 3 milions, el Hormiguero amb el Felipe González.
Impressionant. Bueno, avui, que és divendres, avui tenim una mica de resum de lo que ha estat el Passeu sense trucar aquesta setmana. Així doncs que comencem.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Bueno, senyores i senyors, anem a parlar amb el Joan Marc.
Encara cueja el tema de la gran tormenta solar.
Sí, anem a parlar de la Nova Calcedònia, que és... Què passa, que no ho he dit bé?
No, Caledònia.
Ah,
Calcedònia és allà on venen...
Pep, jo he pensat, mira...
Mitges, mitjons, pantalons i...
Vale.
Leggings.
Bueno, doncs leggings. Apa, Joan Marc, aviam, què tenim més coses? Tenim imatges,
ara,
no?
A Nova Caledònia ara més aviat reparteixen hòsties.
No.
Sí, és veritat. És veritat.
Però la cosa una miqueta calenta.
Està calenta, sí.
Està calenta, però també el que està calent és que per primera vegada s'ha vist una aurora, bueno, en aquest cas no és boreal, sinó austral, perquè la Nova Caledònia està en l'hemisferi sud, però es va veure des de Nova Caledònia, està a una latitud de 21 graus sud, si està força pròxim als tròpics, això, és la primera vegada que s'observa una, almenys en el que hi ha registres històrics, una aurora en aquesta illa que és...
Diu per aquestes latituds, no?
Sí, bueno, en aquestes latituds... Mira, en l'hemisferi nord ha arribat fins a Puerto Rico, que es troba en una latitud en el nord, més o menys semblant a la de Nova Caledònia. També han arribat fotos de Namíbia. Namíbia, on també s'ha observat. Està més o menys a la mateixa latitud que Nova Caledònia, Namíbia. Es troba just al nord de Sud-àfrica, que
no l'ubiquin
ara bé, està al nord de Sud-àfrica, que és un país que és coster en bona part, i des d'allí també han arribat fotos, també és, no és el primer cop de Namíbia, els havien observat el 1989 a Namíbia.
Estava pensant que podeu haver vist el Cuca, que està per allà per Sud-àfrica.
Bueno, si era el 10 de maig, sí, és possible que el 10 de maig a Sud-àfrica es van...
No, el 10 de maig no hi era.
Però feia 30 anys que no es veien aurores a Namíbia.
Que guai.
I, doncs, bueno, tot això fa que, ara que comencen a sortir totes aquestes dades, els investigadors que es preocupen de les aurores ja comencen a les aurores i les tormentes solars, ja comencen a classificar aquesta tormenta del 10 de maig entre les més grans dels 500 últims anys. Que és quan ja no diguem de registres més o menys fiables de tormentes. Abans, clar, és més complicat perquè no ningú mesurava ni observava, potser algú feia alguna pintura i és el que han de buscar als investigadors que es preocupen, diguem-ne, dels registres històrics, no? Però realment ha sigut una tormenta espectacular i la sort que han tingut és que no sembla que hagi provocat danys importants, tot i que potser hi ha alguna companyia que no ens diu... deu tot la veritat.
Tema de les comunicacions.
Ara el senyor Musk, per exemple, que primer van sortir notícies de que hi havia 40 satèl·lits que havien fallat, ara ells diuen que no van fallar, que van tindre una aturada temporal d'alguns satèl·lits, no diuen quants, però és difícil de saber la realitat de tot això. El que sí que no hi va haver grans disrupcions de la xarxa elèctrica, que això és el que ens havia passat en el passat, tant el 2003 com el 1989 hi van haver disrupcions de la xarxa elèctrica a Quebec i a Suècia, per exemple. Aquest cop no sembla que n'hi ha hagut, però sí que l'aurora ha sigut realment espectacular. I s'ha vist molt i molt lluny, molt a prop del tròpic, ja. És d'un més gros que es pot veure. Bueno, clar, si n'hi hagués una que es vegués a l'Equador ja seria la bomba, no?
Home.
Però una cosa que hem de pensar, i que ho escrivia jo en l'altaveu aquest divendres, és que estem just al principi del màxim solar, no hem arribat encara al màxim solar, i en els propers mesos encara pujarà més l'activitat solar. S'espera que al màxim hi arribem a finals d'any, principis de l'any vinent. No sabem ben bé quan, perquè això només podem saber quan és el màxim solar un cop ja l'hem passat. Comença a baixar l'activitat solar. Encara no sabem ben bé, però sabem que encara ens esperen uns mesos de molta activitat, més activitat que la que tenim ara, i doncs és possible que tinguem un màxim solar molt actiu, molt, molt important, i que les tormentes solars que tinguem en els propers mesos siguin més importants que les que hem tingut fins ara. I si ja la classifiquem com una de les 500 més importants, una de les més importants dels 500 últims anys, és que realment ens pot vindre una cosa, una grossa pel davant. Penseu una cosa també, la tormenta solar, que nosaltres ja no veiem perquè està provocada o ja no ens afecta, està continuant, El que passa és que l'atac solar que provoca aquestes tormentes ha girat, està en la cara obscura, manera de dir, la cara que no veiem del sol, ara mateix. però ha afectat a Mart i s'ha vist des de Mart. Els robots que tenim allà a Mart observant han pogut veure l'activitat solar i han pogut veure com aquesta taca solar anava enviant material cap a Mart, i ara afectarà a Venus. En les properes hores, propers dies, afectarà a Venus. S'espera que també tingui una afectació important cap a Venus. Ara mateix no tenim cap sonda per allí, però podria emportar-se una part de l'atmosfera de Venus. Pensem que tant Mart com Venus no tenen magnetosfera per protegir-los. És a dir, que realment allí us afecta més que no pas a nosaltres.
Bueno.
No sé si és relacionat amb el tema de l'activitat solar. Aquest gran bòlid que va travessar el cel majoritàriament del sud d'Espanya i de Portugal.
Ah, sí, va ser Verstappen que passava.
Verstappen, era Verstappen.
Amb el cotxe.
Era un ovni?
No, bueno, hi ha molta gent que clar, veu que tot això s'acumula aquests dies i fa la relació, però en realitat no hi ha absolutament cap relació entre una cosa i l'altra. Els bòlids en tenim molt sovint.
Què és un bòlid, Joan Marc?
O sigui, bòlid és un tros de roca especial.
En forma de cotxe, no?
No.
Bueno. O d'autobús.
No, d'autobús.
O de camió.
Bueno.
Sí. Bueno. No, és un tros de roca que pot vindre d'un asteroide, pot vindre d'un cometa, que es desprèn i cau a la nostra atmosfera. No és prou gran la majoria de les vegades per arribar fins a la Terra i es cremen les capes altes de l'atmosfera. És com quan tenim les pluges d'estels, són partícules més petites, no són trossos de roca, són espolsim. Veiem aquestes pluges d'estels, veiem que provoca força llum. Llavors, imagineu-vos que no és un polsim, sinó que és una roca que pesa uns 100 quilos, uns 200 quilos, potser fins i tot una tonelada, que impacta contra l'atmosfera i es desintegra. Clar, la llum que provoca és molt, molt més important i doncs és molt més visible, i depèn de l'àngul d'impacte sobre l'atmosfera, pues, provoca més escalfament o menys escalfament. Aquesta que es va veure aquest diumenge,
sí,
es creu que va tindre un impacte molt pla, una trajectòria molt plana, és a dir, que va fregar les capes altes de l'atmosfera durant molt de temps, i això va fer que s'escalfés molt. El fregament de la roca amb l'aire provoca molta, molta calor. Ho sabem prou els astronautes que reentren a l'atmosfera amb les seves naus, en el seu moment amb el transbordador espacial, i ara amb les naus amb les que van, les diverses naus, necessiten aquest escut tèrmic de protecció perquè la calor que es produeix supera els 10.000 graus, i doncs això provoca, evidentment, la roca amb calor provoca molta llum, i per això són coses que són molt visibles. Que és veritat que darrerament en veiem molts més, és a dir, sí. Aquests bòlids passen molt sovint. Però per què passen molt sovint? Per què en veiem més? Perquè cada vegada hi ha més càmeres que apunten al cel, ja sigui perquè són càmeres professionals de diversos instituts de seguiment que fan justament el seguiment d'aquests bòlids i d'asteroids que apunten al cel i que les veuen, però també perquè hi ha molta més gent que grava amb els seus telèfons mòbils, també hi ha moltes més càmeres de seguretat que, a més d'apuntar on tindrien d'apuntar, que és cap al terra, apunten cap a una part del cel, i doncs a l'haver-hi molta més traça gravada d'aquests bòlids, pues, ho fan notícia molt més sovint que no pas ho feien en el passat. Hem de pensar una cosa, que cada any s'estima que cauen uns 17.000 meteorits a la Terra.
Carai.
17.000. Mare, mare.
Sí, sí. Si dividim per 365, fa diversos al dia.
Sí, 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 sí.
I que cada dia cauen a la Terra unes 40 tonelades de material.
Imagina't.
Des de l'espai. Clar, també hem de pensar que la majoria de la Terra està coberta per pels oceans.
Sí,
que no,
sí,
no hi ha gent que,
evidentment,
que ho vegi. Doncs
sí, sí.
La majoria d'aquest material cau en l'oceà.
Ja. Però també és una sort això, Joan Marc, perquè que no caiguin doncs,
en llocs habitats,
no? Sí, també.
No, però és que
també és potre, això, no?
La majoria que arriben a la Terra és, són fragments que ja són molt petits, perquè aquestes roques, que sí que poden pesar centenars de quilos en el, quan penetren a l'atmosfera, amb el fregament es dissolen, es
erosionen,
no? Es trenquen, o es liquefien, o fins i tot algunes s'evaporen, i no arriben totes fins a la Terra. I el que arriba a la Terra pot ser molt petit. Pot pesar uns pocs grams.
Obrim la porta al cinema amb Jaume Porta.
Jo que tu no me la perdria, foraster.
Detesto a la gente como usted. No tolero que lleguen a este país honrado con su pelo aceitoso, sus horribles trajes de seda, haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted, pero desprecio su mascarada, la hiriente arrogancia que adoptan usted y toda su familia de mierda.
Senador, los dos protagonizamos la misma hipocresía, pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia.
Nana mía, mía, no. El Padrino, parte 2.
Sí.
Bueno, és una excusa per parlar de Robert De Niro i Al Pacino. Aquesta parella va trigar més de 30 anys en repetir, però és que el més bo del cas és que tothom va dir que era la millor parella que s'havia vist en acció, i ara El Padrino 2 no coincideixen ni un segon.
Imagina't.
Ostres.
Per què? Perquè l'Al Pacino fa de Michael Corleone i el Robert De Niro fa dels començaments del seu pare, d'en Vito Corleone. I no coincideixen en cap
temps.
Moment.
En el temps, clar.
Ahí està, almenys amb aquesta pel·lícula. A la primera sí, però aquesta, a la primera coincideix amb Marlon Brando i Al Pacino.
Sí.
Però bueno, tothom va dir la millor pareja de cine. Bueno, pues sí.
Vale.
Només faltava juntar-los.
Uh-huh.
Clar, posar-los al mateix fotograma, però no, no va ser el cas.
És que tenien agendes diferents, saps?
Deu ser això. Fins al cas de 30 i pico anys a Hit.
Sí, Hit, sí.
Val? I després a l'Irlandès.
A l'Irlandès.
Retocats per la intel·ligència artificial, però vés a saber com es digui jo, que ja tenen fregit a la intel·ligència artificial.
Sí, sí.
I bueno, i aquí està, i passaran a la història com la parella més mítica del cinema, amb una pel·lícula en què, repeteixo, no van coincidir en un fotograma.
Ja veus tu.
Però bueno, els mitòmens som així.
I tant que sí.
Molt bé.
I, bueno, cal passar per aquest moment, oi?
Ara cal passar.
Cal passar.
Vale. Aferra't a la cadira.
Va. M'ho vaig inventar jo, aquest moment, però bueno.
Per això mateix.
Bé.
Els infumables de l'Eliot Porta.
Som-hi?
Som.
Sí.
A su puerta llamaremos con la tremenda ilusión de que tenga un barrilete del su habitante, Pilón.
Estic com el crèdit andorrà, no de crédito, tu.
No de crédito.
Sí.
No de crédito.
Yo hice a Roque 3.
¿A Roque?
A Roque 3, sí. No Rocky, no, Roque 3.
Roque.
Vale. Vull dir, a veure si podem passar una miqueta amb dignitat, això. Vale, és difícil, eh? Imperdonable menció a Fernández Teso i Andrés Pajares, que van atemptar junts 9 vegades contra el cinema.
Nou pel·lícules, eh?
Nou pel·lícules. Sí, bueno, si se li pot dir així, eh?
Bueno, però la gent hi anava, no?
Ah, bueno, sí!
Ah!
Sí, jo només estic desitjant que farà un món civil, però bueno.
No, bueno.
Tenim títols tan entranyables com... Los Vingueros...
Hombre, Los Vingueros.
Los Energéticos...
Oiga, este bolígrafo no pinta. Ya ha tachado uno. Pero un momento, yo no estaba preparado.
Bueno, yo conec un que anava així al bingo, eh? No corre tanto.
Los Liantes.
Ay, señor.
Los Chulos.
Ay, sí.
Todos al Suelo. Bueno, una cosa, Padre No Hay Más Que Dos. Bueno, agítese antes de usarla. tot això...
És que fan riure, home.
La Lola no se va al huerto.
Bueno.
Sí. Tot això de la mà del Mariano Zores.
Sí, clar.
I us he de dir que Film Affinity, la filmació, per no dir-li pel·lícula, que té més nota és A l'Este de l'Oeste, amb un 4,8 sobre 10.
Bueno.
Aleshores, clar, cal dir el que dic sempre, és que Mariano Zores va fer més pel·lícules en menys temps que Woody Allen, cuidado.
Ja.
Val? Això vol dir que rentables ho eren.
Ja, no, segur, eh?
Home, en aquell temps, doncs sí, la gent tampoc... També tenia...
Les hauria
fet... Ganes de distreure's, eh?
Clar.
El riure fàcil i es havia passat 40 anys.
I les hauria fer amb un 3 i no res, no? Pim-pam, no?
Home, no, jo no sé en quin pressupost hauria comptat, però no hauria ser massa elevat, no?
No, segurament.
Perquè no. No, i escolta'm una cosa, és que ara mateix va haver-hi gent que m'està maleint els ossos.
Segurament.
Perquè m'he ficat en pajaris esteso, eh?
Clar que sí. Bueno, és que aviam, el que no cap dubte és que tant un com l'altre són dos artistes, vull dir, dos artistassos, eh?
Que sí, pèssims, infumables,
bueno, sí, però artistes, sí. Però artistes, i que han viscut...
No, hija, no!
Sí, hija, no, sí.
L'altre, l'Antonio.
Culturejant amb Josep Maria Mangot.
A veure, Josep Maria, finalment l'hem tingut passejant per l'exposició d'en Calvente, o Espai sí. Caldes.
Sí.
Què ens en pots dir?
Bé, jo penso que és una exposició que s'ha de veure. L'Àngel Calvente és un pintor, dibuixant, escultor clàssic, si vols tu, figuratiu, però hi ha alguna peça que no li enveja res en el nostre estimat López, eh? Rarament.
Uh-huh.
I té un dibuix molt potent, molt ben treballat, vull dir, quasi bé tot el que hi ha són grans formats, uh-huh. O sigui, són peces importants, generalment resoltes en base a dos tableros o dos teles. Uh-huh. Hi ha una quinzena de quadres, uh-huh. I després hi ha les escultures que... Ell treballa molt amb resina i pols de marbre, fa poc va guanyar un concurs que... En Dorla Vella li han posat una escultura al carrer a la sortida del pont del passeig del riu, anant cap a la zona on hi ha els nens.
Sí.
Són dos nens que estan assentats veient unes pantalles de
mòbil. Sí, senyor.
Sí.
La veritat és que és el que és l'anatomia l'abomina tremendament. Mm-hmm. Jo aquests dibuixos em recorden molt els dibuixos que apareixen al Renaixement. Bueno, hi ha tota una part que està dedicada, en certa manera, com un homenatge a Leonardo da Vinci, i realment hi ha fragments d'obres de Leonardo da Vinci, té aquella potència dels dibuixos del Miquel Àngel i d'aquelles batalles de Leonardo da Vinci, amb aquells cavalls musculars, vull dir, un coneixement molt, molt, molt ajustat de l'anatomia. Jo penso que val la pena veure-la.
Sí.
Aviam, aquí al país hi ha diversos artistes que tenen un calibre tremendo, que jo penso que si aquesta gent estiguessin en un lloc més obert, segurament serien molt més coneguts, no? Vull dir, la Samantha Bosque, per exemple, tot el que fa d'aquests murals també representen un domini del dibuix fantàstic. L'Àngel Calvente, a part d'aquesta exposició, té moltes coses al país, perquè l'escultura que hi ha davant de l'edifici del Diamant és seva. L'escultura que hi ha a la plaça que entra Sant Julià quan arribes des d'Espanya, que és un homenatge a l'immigrant, és una mà que s'il·lumina, també és seva.
Uh-huh.
Té un bosc a Xuberri, ple d'escultures barrejades amb els arbres, i en té un altre a Urbino. Vull dir que és una persona que ha treballat moltíssim, i la veritat és que jo trobo que ho fa molt bé. És un tipus d'escultura que avui a vegades ens sorprèn, no? Perquè estem potser més habituats a veure coses de caràcter abstracte i instal·lacions, que algunes d'elles són francament patètiques. Llavors, quan veus aquesta capacitat encara de reproduir el cos, aquest academicisme, que sembla que quan parlem d'una cosa acadèmica és com una cosa, diguéssim, passada de moda, i una cosa d'alguna manera errònica, però jo trobo que no ho és en absolut. Té un nu femení amb un tamany més gran que el natural, i una altra figura, aquesta més petita, que estan fetes en blau Klein. Klein és un pintor francès que va patentar el color blau.
Apa.
El seu color blau el va patentar. Llavors es coneix com el color blau Klein. I ho té pintat amb això. Tota l'exposició gira al voltant de la comunicació i aleshores moltes de les peces tenen un fil conductor que és una mena de cordó umbilical de color vermell que uneix les boques amb les orelles, vull dir, una mica fent referència a tot el tema de les xarxes i tot això. Jo penso que és una exposició que val la pena veure-la perquè està molt bé. Vull dir, tens l'oportunitat de veure la feina d'una persona que normalment és molt esporàdica la seva presència, veure-la concentrada, i això mereix la pena acostar-se a Caldes. D'altra banda, l'espai aquest Caldes, que originalment era un espai estatal, actualment és del Comú d'Escaldes, que ja en té dos, perquè té el CAE també, l'han restaurat durant 2 anys i la veritat és que l'edifici està bé.
Ha quedat bé, no?
Sí.
Perfecte.
Jo ho recomano vivament.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Molt coneguda aquesta peça de Tyrannosaurus Rex.
Els T-Rex.
Els T-Rex.
Sí, la veritat és que el 24 de maig de 1977, Mark Bolan va ser l'home que va fer l'últim show d'aquesta banda, T-Rex. El concert es va celebrar a Gonnalund, que això està a Estocolm, i era l'únic membre encara original que quedava de la banda. Puja, puja, puja.
Però la desgràcia li va arribar poc temps després, al setembre del 77 també, quan va morir en un accident de trànsit,
Sí.
Ens quedem amb aquesta peça. Bon cap de setmana i fins dilluns.
Adéu-siau. Adéu-siau.